El preu del petroli supera els 100 dòlars per barril per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'elecció de Mojtaba Khamenei, el fill d'Ali Khamenei, com el nou ayatolà de l'Iran, després de l'assassinat del seu pare en un bombardeig israelià, fa augurar una guerra llarga amb les conseqüents derivades econòmiques, Joan Bota.
Els mercats així ho interpreten, cosa que ha disparat el preu del petroli fins als 103 dòlars al barril ara mateix, uns nivells que no es veien des de l'inici de la guerra d'Ucraïna el 2022. Llavors, l'escalada va desbocar la inflació per sobre del 10%. Sentiu l'economista Santiago Niño Becerra avui al matí de Catalunya Ràdio.
Si puja el preu del combustible, aquest increment de preu repercutirà. Però és que a la vegada, per exemple, el gas s'utilitza per a l'escalfament d'hivernacles. I tots aquests increments de preus, i més en els aliments, es repercutiran. És a dir, que els preus de l'aliment, de fet, pujaran.
Davant d'aquests escenaris, el G7 estudia abocar al mercat part de les seves reserves de petroli per frenar els augments de preu, mentre els sectors més directament afectats ja reclamen ajudes.
Al Catalunya migdia d'avui sentirem transportistes, pescadors i pagesos. La Unió Europea assegura que el subministrament està garantit, però admet preocupació pels preus.
Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió Europea descarta que Europa es quedi sense subministrament de petroli i gas com a mínim durant el que queda d'hivern, però sí que tem que la inestabilitat a l'Orient Mitjà segueixi empenyent a l'alça els preus de l'energia. Von der Leyen reforça avui la seva aliança amb les monarquies del Golf Pèrsic, amb una reunió que manté per videoconferència amb els seus líders. Tots aquests països són grans exportadors de petroli.
Mentrestant, la guerra continua. Israel manté els bombardejos sobre l'Iran, que assegura que no es planteja un alto el foc i continua atacant els països del seu entorn. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'elecció del fill de Khamenei deixa clar que l'Iran no accedirà a les exigències israelianes i nord-americanes. Avui s'ha produït a Israel la primera mort en 8 dies per un míssil iranià, mentre l'exèrcit israelià continua atacant amb intensitat tant l'Iran com el Líban.
Mentrestant, a Catalunya, acord del govern amb els sindicats Comissions Obreres i UGT per millorar les condicions laborals dels mestres i els professors.
Els dos primers sindicats de l'educació, però, USTEC i ESPEP, rebutgen el pacte i mantenen totes les vagues de la setmana que ve. El govern diu que l'acord no està vinculat als pressupostos.
Per tant, Sara Cañete entra en vigor?
Exacte. El govern garanteix que complirà amb l'acord. Insisteixen que l'aprovació d'un nou pressupost ho facilitaria, però que si no, buscaran altres fórmules. Els sindicats signants diuen que són millores salarials que no s'han vist en 20 anys i 2.000 milions d'euros més d'inversió per al sistema educatiu i que no podien deixar passar, mentre que per la resta de sindicats, els majoritaris que no signen diuen que és insuficient.
I des d'avui fins divendres es pot demanar l'anomenat bo lloguer jove.
El poden demanar llogaters de menys de 35 anys, són fins a 250 euros al mes durant 2 anys, i atenció, perquè es concedeixen per ordre de petició i fins a esgotar el pressupost. Les sol·licituds es poden presentar a la web i a les oficines de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
I a la cultura, aquest migdia hem sabut els detalls de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. Anem cap allà, Montse Mas.
Hola, sí, el nou MNAC s'hi entrarà per la plaça Carles Buïgas a tocar de les Fonts de Montjuïc a través d'una gran obertura a la façana del Palau Víctor Eugènia. Allà començarà el recorregut que conduirà els visitants per tot l'art català fins al Palau Nacional a través d'un gran passadís cobert. El projecte costarà més de 112 milions d'euros i la primera fase d'obres acabarà a finals del 2029.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Xavi Hernández hi romp de ple en la campanya electoral del Barça.
L'exentrenador del Barça acusa Joan Laporta de mentir en la seva sortida i també amb el tema Messi. Ho fa en una entrevista a La Vanguardia, unes declaracions que han sorprès Joan Laporta i admet que li han dolgut. Sentirem les respostes tant de Joan Laporta com de Víctor Font avui. I també aquesta tarda, entrevista amb Joan Laporta al Tot Costa a partir de les 7. Anirem fins a Newcastle, al Catalunya Migdia, on l'equip juga demà. Partit de Champions, i avui hi ha partit de l'Espanyol. Partit de Lliga, rep l'Oviedo, que és el cué de la classificació.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs en general avui circulació sense gaires problemes. Ens consta intensitat a les rondes, a Horta i a Sant Adrià cap al Nus del Trinitat. També entre el Fòrum i la Barceloneta cap al Llobregat. També a l'AP7 a Cerdanyola cap a Girona. Però no hi ha incidències en cap punt. Sí que destaquem que continua tallada, això sí, l'N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses per un despreniment, recordem, de roques la setmana passada.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Comencem una setmana que també serà inestable?
Sí. setmana que comença, sí, inestable avui, però que segurament els propers dies, especialment dimecres, però sobretot dijous i divendres, ens podria portar bastant sol. S'anirà estabilitzant. Avui això passa depenent de la zona. El temps és variable. Comença a haver-hi energia primaveral, que vol dir el sol, i el sol el que fa quan hi ha aire fred en altura, i és el cas d'avui, és fer créixer les nuvolades vistoses i en alguns punts de Catalunya ara mateix irregularment descarreguen ruixats d'una certa intensitat, però també mullades de sol. Demà, com dèiem, darrer dia amb una mica de ruixats, no gaires, i dimecres, dijous i divendres, temps més estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El preu del petroli es dispara. Aquest matí s'ha situat per sobre dels $100 per barril Brent, un preu que no es veia des dels primers mesos de la guerra d'Ucraïna, l'any 2022. En algun moment puntual, fins i tot s'ha costat els $119, que és el nivell màxim que va marcar ara fa 4 anys. També puja el preu del gas natural i de retruc cauen les borses. Els països, preocupats per la situació, comencen a estudiar mesures per mitigar-ne l'impacte econòmic, Jordi Canal.
Els temors que la guerra s'allargui i els últims atacs a les instal·lacions petrolíferes han provocat que s'accentuï aquesta pujada del preu del cru. Si abans dels atacs costaven $70 per barril, ara mateix en val 103, un 47% més. Hi ha països productors de l'Orient Mitjà que han aturat l'extracció perquè no poden emmagatzemar més petroli pendents d'exportar-lo. Una situació que encara que es resolgui el conflicte costarà de remuntar, segons ha assegurat l'economista Santiago Niño Becerra al matí de Catalunya Ràdio.
Un jaciment, quan es tanca, triga una sèrie de dies a posar-se en marxa una altra vegada en explotació. Poden passar inclús setmanes. És a dir, que és possible, que no passarà, però bueno, és possible que demà es signi la pau, però és que encara trigarà molt a tenir un petroli a $65-70, trigarà molt.
La gasolina a Catalunya ja costa 15 cèntims més per litre que abans dels atacs i el gasoil 30 cèntims. El gas també s'encareix i dobla el preu anterior al conflicte. Uns increments que, segons Becerra, impactaran en la producció i el transport d'altres productes, com els aliments, que s'encariran. La possibilitat que el Banc Central Europeu reaccioni a aquesta inflació pujant al preu del diner ja ha provocat també que s'incrementin els interessos que els estats paguen pel seu deute i per als consumidors que augmenti l'Euríbor. Per frenar tot això, a aquesta hora es reuneixen per videoconferència els ministres de Finances del G7. Les principals economies mundials podrien recórrer a les reserves estratègiques de petroli, és a dir, el cru que guarden per casos de necessitat o de crisi i que hauria de contribuir a augmentar l'oferta i contenir els preus.
I mentrestant, la Unió Europea està més preocupada per la pujada del preu del petroli que no pas per l'abastiment de cru. Brussel·les no veu risc imminent que els 27 es quedin sense reserves arran de l'atac dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. Les autoritats comunitàries en parlaran avui amb la plana major de les petromonarquies del Golf Pèrsic. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió Europea descarta problemes de subministrament immediats. Diu que a les reserves d'emergència dels països comunitaris hi ha prou petroli i gas per garantir el que queda d'hivern i que, a més, els 27 no depenen en excés del combustible iranià. El que passa, però, és que la inestabilitat a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz per als petroliers que surten de tot el Golf Pèrsic sí que està arrossegant a l'alça els preus de l'energia i això és el que preocupa a la portaveu de la Comissió Europea, Anna Kaisa Itkonen.
Els preus creixents de l'energia els seguim amb preocupació, però tenim els instruments que vam adoptar durant les crisis energètiques prèvies. Ara no estem en aquest punt.
Brussel·les diu que estan més preparats ara per afrontar l'escenari actual gràcies a la guerra d'Ucraïna. Des que va començar aquest conflicte ara fa 4 anys, la Unió Europea ha abandonat Rússia com a principal proveïdor energètic i ha diversificat els països a qui compren gas i petroli. I diu que gràcies a aquesta estratègia ara estan millor.
L'impacte es manté limitat ara per ara, perquè no importem ni petroli ni gas de l'Iran. Els nostres principals proveïdors de gas són Noruega per gasoducte i els Estats Units per gas natural liquat.
Just avui, la Unió Europea pretén reforçar la seva aliança amb les petromonarquies del Golf Pèrsic, com l'Aràbia Saudita, Kuwait o els Emirats Àrabs. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix aquest migdia amb els líders de tots aquests països, que són grans exportadors de petroli.
Bé, doncs aquest encariment del petroli preocupa i molt els pagesos, els pescadors o els transportistes. Tots ells demanen al govern mesures compensatòries perquè se'ls han encarit els costos i alerten que sense ajudes l'hauran de repercutir al consumidor, Mireia Sala.
Els pagesos asseguren que treballar una jornada amb tractor ja s'ha encarit uns 15 euros diaris i temen que pugi encara molt més. A més, preveuen un augment sobtat del preu dels adobs i fertilitzants, molt dependents del petroli i del gas i fins i tot que costi trobar-ne. Joan Carles Massot, del Sindicat de Joves i Agricultors de Catalunya, JARC.
No sol carburant, sinó també els adobs nitrogenats, doncs automàticament tindran una pujada important i ara que comença la campanya, que s'ha d'utilitzar doncs, els adobats, doncs, s'haurà de repercutir els costos.
Els pescadors avisen que si continua l'encariment dels combustibles, la situació serà insostenible. El problema afegit és que aquest increment no es pot traslladar al peix, perquè el preu el marca una subhasta. Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, creu que potser algunes barques aprofiten per quedar-se a port.
Poden passar coses com que les barques surtin menys, o perquè hi ha tot un tema dels famosos dies de pesca, igual hi haurà gent que s'esperarà una mica a veure què passa, i si hi ha menys barques hi ha menys peix, i si hi ha menys peix és possible que pugi preu.
I la federació que agrupa els transportistes catalans, la CETCAT, reclama ajuts directes per poder mantenir a 1,50 € el preu que paguen per litre de combustible. Eduard Ayac és el seu president.
Moltes empreses el que estem fent és intentant doncs, assumir part d'aquest cost, però arribarà un moment que ja no el podrem assumir i, per tant, haurem d'aplicar 100% d'aquesta clàusula i repercutir el cost que tenim.
Però tot i aquestes demandes que hem sentit i l'escalada del preu del petroli, el govern espanyol considera que encara no toca posar en marxa les ajudes econòmiques i socials per contrarrestar els efectes de la guerra a l'Iran a la butxaca dels ciutadans. Ara per ara, no està previst aprovar-ne demà cap mesura al Consell de Ministres. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Unes mesures que el govern de Pedro Sánchez ja té preparades no són noves. Algunes ja van entrar en vigor quan la guerra d'Ucraïna per pal·liar l'increment de preus de l'energia, de la gasolina i els ERTOs per a empreses. I que l'executiu, insisteix la vicepresidenta econòmica, Maria Jesús Montero, posarà en marxa quan l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà ho requereixi.
Los ciudadanos saben que este gobierno da garantía siempre de que si la situación se complica, si los precios de las materias primas o de la energía se encarecen, adoptaremos medidas que ya hemos ensayado en otras crisis energéticas y que, por tanto, las tenemos estudiadas y bastante vistas.
Mentre els comuns pressionen perquè les mesures entrin en vigor el més aviat possible, Podem va més enllà i exigeix passar de les paraules del no a la guerra a l'acció i proposa un paquet de mesures més contundents, com ara un xec energètic de 300 euros per a les famílies amb ingressos inferiors al salari mínim, nacionalitzar Repsol o la gratuïtat del transport. El Partit Popular aposta per la seva recepta habitual, mesures fiscals urgents per doblar la deducció per fill a l'IRPF i baixar al 10% l'IVA de l'energia.
I mentrestant, sobre el terreny, l'Iran i Israel intercanvien atacs intensos hores després de l'elecció del nou líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei. La tria del fill de l'ayatollah Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer per Israel, és una demostració de continuïtat del règim i un desafiament a les amenaces de Trump i de Netanyahu que havien alertat sobre la seva elecció. Els bombardejos iranians han causat el primer mort des de fa 8 dies en territori israelià. L'exèrcit d'Israel, en paral·lel, també ha continuat castigant el Líban. I Turquia ha assegurat que l'OTAN ha interceptat un segon míssil iranià al seu espai aeri. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'Iran redobla l'aposta. Si Trump i Netanyahu no volien un Khamenei, ara en tenen un altre. Un moviment que demostra que l'Iran no té previst accedir a les exigències nord-americanes i israelianes i que la guerra va per llarg. En el primer dia de Mojtaba Khamenei al poder, l'Iran ha matat una persona a Israel amb un míssil que tot apunta incorporava una bomba de dispersió. Israel ha denunciat en diverses ocasions l'ús d'aquest tipus d'explosiu. Paral·lelament, Human Rights Watch denuncia avui que l'exèrcit israelià hauria utilitzat municions amb fòsfor blanc al Líban, on continua la campanya per eliminar Hezbollah amb extensos bombardejos centrats, sobretot, en el sud del país. Israel també continua atacant l'Iran amb intensitat. El règim, alhora, manté les hostilitats al Golf. En aquestes últimes hores ha atacat una refineria a Bahrein i hauria intentat atacar per segona vegada una base de l'OTAN després de la de Xipre. Turquia assegura que ha interceptat un míssil que es dirigia cap a la base nord-americana d'Incirlik, situada dins del seu territori. És la segona vegada que els turcs tomben un míssil. L'Iran es va desmarcar de l'anterior.
És un quart de tres de la tarda. Mentrestant, aquí a Catalunya, el Departament d'Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord per la millora de les condicions laborals dels docents, amb un increment del 30% del complement salarial autonòmic i una inversió global de 2.000 milions d'euros. L'acord, però, no té el suport dels sindicats majoritaris a l'ensenyament, que retreuen els dos sindicats que hagin esquerdat la unitat i per això mantenen les vagues la setmana que ve. Els firmants del pacte asseguren que és d'aplicació immediata i que no està vinculat a l'aprovació de nous pressupostos. Anem al Departament d'Educació. Sara Cañete, bon dia. Què diu l'acord i com ho defensa el govern?
Hola, bon dia, Òscar. Doncs precisament les parts signants d'aquest document el que defensen és que és de compliment immediat i que finalment, i gràcies a la negociació, doncs s'ha arribat a aquest acord de desvincular-lo de l'aprovació o no d'un nou pressupost. L'acord inclou millores salarials, són 3.000 euros a l'any fins al 2029. Expliquen que les pujades més importants es faran els dos primers anys i que és el doble, diu el departament, de la seva proposta inicial, que era de 1.500 euros i defensa amb això doncs la voluntat que ha tingut durant aquest procés d'arribar a un acord. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del departament i garanteix que el govern complirà.
Aquest acord es desplegarà. Sobretot m'agradaria insistir en aquest fet. Aquest acord es desplegarà. Si es signa, és perquè es desplegui. Evidentment, que hi hagi uns pressupostos facilita el seu desplegament. És evident.
L'acord toca molts pals. El principal, doncs, sí que és aquesta millora salarial, però també parla de baixada progressiva de ràtios, que d'aquí dos cursos quedarien de 30 a 25 alumnes a l'ESO, per exemple. També parla de desburocratització de centres, d'augmentar els recursos per l'acollida de l'alumnat o la revisió de la complexitat dels centres. I totes les mesures, les que no comencin a aplicar-se ja aquest curs, ho faran com a tard el curs vinent.
L'acord serà el firmen dos sindicats que no són els majoritaris a l'ensenyament. S'ha escenificat, per tant, una ruptura de la unitat sindical. Com ho expliquen els uns i els altres?
Doncs mira, Comissions Obreres i UGT, que són els dos sindicats que han signat l'acord, diuen que el fet que hagi deixat d'estar vinculat a l'aprovació o no d'aquest pressupost ha estat clau, que és una bona inversió, una bona millora de la inversió per al conjunt del sistema educatiu, aquests 2.000 milions d'euros, més enllà de la pujada de sous, i que no ho podien deixar escapar. Esther Vila és de Comissions Obreres.
Nosaltres hem fet una valoració global de la proposta i creiem que porta millores com mai han estat sobre la taula i què fem? Deixem passar 2.000 milions d'euros o ens n'anem a la vaga? Altres vegades ha passat que hem volgut aspirar a més i al final allò que teníem damunt la taula ho hem perdut.
La resta de sindicats, els que no signaran, els retreuen que són dos sindicats minoritaris que representen només, diuen, el 20% del col·lectiu i que les propostes són insuficients. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, que en aquest cas sí és el sindicat majoritari.
Ara el Departament d'Educació podria haver signat un acord històric amb totes les organitzacions sindicals si hagués estat molt més ambiciós en les seves propostes. En canvi, aquest acord no serà un acord històric.
I tots aquests sindicats, doncs, sí que mantenen les mobilitzacions per la setmana vinent, per tant, 5 dies de vaga del 16 al 20 de març.
Doncs precisament sobre aquests pressupostos, el PSC avisa a Esquerra Republicana que no preveu nous compromisos del govern espanyol sobre la recaptació de l'IRPF a la Generalitat, que és la condició que posen els d'Oriol Junqueras per aixecar el veto als comptes de Salvador Illa. Seu del PSC, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, els socialistes catalans s'esforcen per treure pressió a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i insisteixen que si la recaptació de l'IRPF fos impossible, el president Salvador Illa no s'hi hauria compromès en primera persona. Davant la insistència d'Esquerra perquè el govern espanyol es mulli, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que la Moncloa no té res més a dir.
Jo crec que el govern d'Espanya ja ha dit tot el que havia de dir, no? Des de la perspectiva el que va fer en el seu moment. Doncs proporcionar uns acords amb una bilateral entre governs, on queda clar doncs, quines són les apostes clares per al desenvolupament del model, del nou model de finançament, i ara el que esperem és doncs, que acabi tramitant-se.
Una afirmació que rebaixa les expectatives de Junqueras. Sigui com sigui, a la seu del PSC encara veu en marge d'acord perquè els republicans donin llum verd als pressupostos. I des dels comuns també collen Esquerra perquè no bloquegi els comptes i reclamen a Salvador Illa que, si això passa, salvi el seu acord estrella.
Crec que és important doncs, que aquestes polítiques d'habitatge no s'aturin. Nosaltres, amb la força que tenim, amb l'impuls que podem donar a aquest govern, doncs, continuarem exigint el compliment de mesures mesures, com és la prohibició de les compres especulatives, passi el que passi.
Ara bé, des del Partit Socialista mantenen la incògnita de si tiraran igualment endavant la regulació de la compra especulativa de pisos en cas que el govern no tingui pressupostos.
Junts per Catalunya, per la seva banda, ha anat encara més enllà. Ha demanat al president Illa que retiri els pressupostos perquè, segons el partit de Puigdemont, han quedat desfassats amb el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Josep Rius és el portaveu de Junts.
No serveixen per fer front a les conseqüències de la guerra i els hauria de refer i de tornar-los a presentar al Parlament.
Tornem a l'ensenyament, perquè a les universitats catalanes cada cop hi ha més alumnes que recorren a acadèmies privades per aprovar les assignatures més difícils sense ni tan sols trepitjar la universitat, Glòria Marín.
Exacte, el fenomen no és nou, sobretot entre estudiants d'enginyeries, però si anys enrere hi anaven puntualment, com a reforç, per exemple, per repassar abans d'exàmens, ara fan les matèries més complicades a l'acadèmia durant tot el curs.
Sí, sí, sí. O sea, no sé que hi hagi assistència obligatòria i tal, si la faig a l'acadèmia, doncs no vaig a la uni.
I van aconsellats per alumnes més grans i, en força casos, sense aprovar abans les classes de la universitat. Els estudiants d'enginyeria industrial són, de lluny, els que més les fan servir. I van gairebé la meitat, i alguns reconeixen que sense l'acadèmia no s'haurien tret la carrera. El que més valoren d'aquests centres és que els ho expliquen tot com a batxillerat i que van al gra. I és per això que, des de les universitats, sovint es diu allò que les acadèmies només ensenyen a aprovar. Xavier Ozón és professor de la UPC i Ferran Ballar, un dels fundadors de l'Acadèmia CETEC.
L'acadèmia, l'objectiu és aprovar l'examen. És igual si ho entenen millor o pitjor.
És un rumor que neix, en gran part, de la ignorància sobre el que realment fem.
Des del Departament d'Universitats se'n recorden que hi ha diverses facultats que ofereixen classes gratuïtes de repàs impartides per estudiants de cursos superiors.
Més coses. S'obre el termini per tornar a demanar el bo lloguer jove amb ajudes de 250 euros mensuals durant 2 anys. Hi ha temps fins divendres per fer la sol·licitat, però alerta perquè les ajudes es resoldran per ordre d'arribada al registre fins a esgotar els 29 milions d'euros que hi destina el govern espanyol, Sara Riera.
Per poder tenir aquesta ajuda per pagar el lloguer cal omplir diversos requisits. S'ha de tenir entre 18 i 35 anys, residir a Catalunya, que l'habitatge sigui el domicili habitual i tenir també una font d'ingressos regular, que vol dir bàsicament tenir feina. La renda familiar, però, no pot superar els 25.200 euros cada any. Per poder rebre l'ajuda més, es mira què pagues de lloguer. En el cas de l'àmbit metropolità, el lloguer d'un habitatge no pot costar més de 900 euros i, en el cas del lloguer d'una habitació, 450 euros al mes. L'ajuda es pot demanar al web i en qualsevol de les oficines de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui gestiona aquests recursos.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè pugen un 26% les denúncies per fugues voluntàries de menors de 12 anys. En total, l'any passat els Mossos van gestionar una mitjana de 10 desaparicions cada dia, una xifra molt semblant a la de l'any 2024. La majoria, un 98%, es van resoldre, Miquel Jarque.
En el dia dedicat a les persones desaparegudes, els Mossos d'Esquadra adverteixen que la franja d'edat que va dels 12 fins als 12 anys és la que té l'augment més significatiu de desaparicions no criminals. No hi ha un únic factor, la majoria de casos són infants que fugen del domicili familiar o del centre de menors on viuen. Segons Marta Ventes, caporal de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, s'ha d'evitar que els nens tinguin com a primera opció davant un conflicte marxar de casa.
Moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no?, i també fan que facin aquestes fugues, no? També moltes vegades que memoritzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències, no?, i que treballin amb el menor la comunicació a casa. Per què? Per evitar que el menor vegi la fuga com a l'única sortida que té quan té un problema a l'escola, quan li fan bullying o algun problema personal.
Entre els menors de 12 a 17 anys, l'augment de desaparicions voluntàries es redueix i va ser l'any passat del 3%. En el cas de les persones més grans de 65 anys, l'increment de les desaparicions és del 6,5%. La majoria tenen algun trastorn cognitiu.
Passen 7 minuts d'un quart, anem a la publicitat i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1.000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. Y son para ayudar.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tanca els ulls. Imagina't una casa que parla de tu. Del 6 al 21 de març descobreix els Dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials. Materials que emocionen. Dissenys que eleven el teu dia a dia. Espais que s'hi viuen. Porcelanosa. Creant espais plens de vida.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. On compren els professionals? Obramat.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Amb els embassaments de les conques internes al 98% de la seva capacitat, uns nivells que no veiem des del Glòria, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu de 7 pantans. Es busca rebaixar els nivells perquè puguin assumir l'aigua de la pluja i el desgel de la neu que encara hi ha acumulada al Pirineu, Montse Poblet.
Ara mateix hi ha 4 embassaments al 100% o una mica per sobre. Foix, Riu de Canyes, la Llosa del Cavall i Susqueda, que està gairebé al 102% i continua sobreixint, tot i que s'està desembassant 200 metres cúbics per segon. L'ACA també està desembassant preventivament Sau, Darnius, Lavaells, Foix, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. Xavier Sánchez Vila, catedràtic d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica, subratlla la importància d'aquesta mesura.
I ara ho tenim tot ple d'aigua. Terreny, els embassaments, la neu. Llavors, la gestió actual és dir, val, anem abocant l'aigua cap al mar, començar a buidar l'embassament que està al cent, anar rebaixant, de manera que quan vingui la pluja o el desgel torni a pujar i es torni a quedar doncs, el més a prop del 100% possible.
És el mateix que defensa l'hidròleg de la Universitat de Barcelona, Joaquim Farguell, que posa l'accent en el que pot arribar als pantans en un dels desgels més importants dels últims anys.
Mantenint els embassaments oberts, deixant un cabal relativament baix, possiblement és suficient per contenir aquesta fusió de neu. Una altra cosa és que es fongui sobtadament. Aleshores sí que s'haurien de fer desembassaments una mica superiors.
Sumant el que hi ha ara als embassaments i els aqüífers, amb la producció d'aigua desalinitzada, tenim garantit el subministrament per tot el 2026 i fins i tot per part del 27.
Anem a la política espanyola, perquè el Partit Popular treu importància a la sortida del número 2 de les joventuts del partit, que deixa el càrrec. Ho fa més demanant el vot per Vox. Un canvi de bàndol que arriba a la recta final de la campanya a Castella i Lleó i en un moment de màxima competició entre els dos espais. Avui, Santiago Abascal eleva el to i situa PP i PSOE al mateix nivell. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP ha minimitzat la decisió i ja treballen en el relleu de Carlo Angrisano, a qui acusen de no treballar ni exercir mai el càrrec, i retreuen que marxi ara fent escarni del PP. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Angrisano argumenta que els de Feijóo, diu, ja no representen els joves.
Es evidente que no es un partido que ya no está conectando con los jóvenes, que no responde a sus prioridades, y hemos visto que además ahora está volviendo a coquetear con los nacionalistas.
Desde el PP, però, el vicesecretari Juan Bravo i treu pes.
No estamos preocupados por eso. Repito, con el máximo respeto a cualquiera que quiera opinar, pero si hablamos de nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez hay más jóvenes que se acercan al Partido Popular.
Mentrestant, PP i Vox continuen en posicions allunyades. Feijóo ha agafat les regnes de les negociacions per formar govern a l'Aragó i Extremadura. De moment, sense fruits, avui Santiago Abascal ha deixat clar que no li pensa posar gens fàcils al PP.
Pues parece que al Partido Popular solo le queda patrocinar guerras sucias contra Vox, extender mentiras sobre Vox e incluso lanzarse a la demonización de Vox.
Les enquestes assenyalen que Vox sortirà encara més fort de les eleccions de diumenge a Castella i Lleó i serà imprescindible perquè el PP mantingui el govern.
En punt, 2:45 de la tarda, ara mateix, no tenir en compte el canvi climàtic podria disparar el deute públic de l'estat espanyol fins un 80% d'aquí a 25 anys. I ara mateix ja està a tensió per sobre del 100% del PIB. Un estudi de la britànica New Economics Foundation alerta de la necessitat d'invertir en sectors clau perquè les sequeres o els temporals de vent i aigua no generin uns costos econòmics que l'Estat sigui incapaç d'afrontar, Joan Garcia.
L'informe planteja diversos escenaris. El pitjor, aquest que dèiem, no invertir prou en infraestructures, l'agricultura, el transport o en generar productivitat. Això provocaria aquesta crisi econòmica i fiscal amb un deute públic desbocat al 2050. I també un escenari esperançador, sense cap efecte sobre el deute si es comença a invertir ara, allà on toca i en les energies renovables. Paula Castro és una de les autores de l'estudi en declaracions a Catalunya Ràdio.
Si no tenemos en cuenta cambios climáticos en nuestros modelos de fiscalidad, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar en 2050 con una deuda muchísimo más grande de la que habíamos proyectado y no vamos a poder tener tanta posibilidad de invertir en otras cosas, otros sectores.
I d'aquí a 25 anys penseu que l'Estat hauria de tenir prou recursos per fer front a tot el que requerirà, per exemple, l'envelliment de la població. Més pensions, un esforç superior en sanitat pública...
Anem precisament a la sanitat pública. L'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix operar el 84% dels pacients amb una lesió medular traumàtica en les primeres 24 hores des que arriben al centre. Això permet reduir algunes de les complicacions associades i escurça el temps d'hospitalització d'aquests pacients. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho han fet possible?
Doncs perquè des de fa 10 anys és l'únic centre de l'Estat espanyol que té un equip expert en lesions medulars agudes 24 hores al dia, 365 dies l'any. Això vol dir que hi ha un equip mèdic preparat per operar fins i tot els caps de setmana i els festius, que és quan arriben fins un terç dels lesionats medulars traumàtics. Això també és cursar 3 dies l'estada a la UCI i 4 dies l'hospitalització a planta, a banda d'altres avantatges que explica la doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medulars de la Vall d'Hebron.
No, que una estada molt reduïda de UCI perquè les complicacions després d'aquesta lesió medular aguda són menors a nivell respiratori, cardíac, intestinal, no només per el treball en equip, sinó per aquesta possibilitat de mobilització del pacient de la rehabilitació intensiva.
Durant aquests 2 anys de funcionament, aquest servei de 24 hores ha operat 136 pacients. El 60% són caigudes domèstiques, sobretot de persones grans, i la resta és població més jove a causa d'accidents esportius, sobretot a la natura, i en menor mesura per accidents de trànsit.
I encara en salut, el futur campus de salut de Girona, que es crearà a l'entorn del nou Hospital Josep Trueta, ja té forma, és a dir, ja se sap quina imatge tindrà. Avui s'ha fet públic el projecte guanyador creat per 2 estudis d'arquitectura amb experiència al sector sanitari. El govern confirma el seu compromís per tal que el nou campus compleixi terminis i sigui una realitat cap a l'any 2031. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. L'element més característic del projecte guanyador és una gran rambla interior que ordena la circulació de persones. Connecta amb els edificis i amb places enjardinades que també comunicaran el nou espai amb l'entorn dels municipis de Sal i Girona. La majoria d'edificis seran de planta baixa més 2 plantes. Els signen els estudis d'arquitectura Pinearc i Brullet de Luna. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha reafirmat el compromís amb el calendari previst.
Que aquesta gairebé és una cimera contra l'escepticisme, contra els pessimistes, perquè, de nou, deixem-ho dir, el campus de salut de Girona avança i avança bé, i avança a bon ritme.
Ara l'equip guanyador té 2 anys per fer el projecte executiu on es concretin els detalls.
Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Vocación Plus.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font és un mestre Tites.
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit.
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2:15. El nou Museu Nacional d'Art de Catalunya ha fet avui el primer pas amb la presentació del projecte d'ampliació que connectarà el Palau Nacional amb el rehabilitat Palau Victòria Eugènia mitjançant un passadís cobert. L'obra, presentada avui per les tres administracions, té un pressupost de més de 112 milions d'euros i començarà a principis de l'any 2028. Barcelona, Montse Mas.
El projecte arquitectònic Passatge del Museu dels Estudis Arquitectes de Sabadell i Christian Gantenbein, amb seu a Basilea i Barcelona, adaptarà el Palau Victòria Eugènia, rehabilitarà parcialment el Palau Nacional i unirà els dos edificis amb un passadís cobert que funcionarà com un bulevard interior per a visitants, logística i béns culturals, salvant un gran desnivell, com ha comentat avui un dels seus arquitectes, Josep Ricart.
Haurem fet un recorregut que ens porta amb 42 metres de desnivell, que déu-n'hi-do, des de la plaça Carles Buïgas fins al pla expositiu del romànic del Palau Nacional.
L'obra farà créixer el museu dels actuals 49.000 als més de 71.000 metres quadrats. Permetrà completar així la missió original del MNAC, m'ha explicat el seu director, Pepe Serra.
Que és mostrar tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
L'ampliació del MNAC completarà la primera fase d'obres a finals del 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició internacional i la transformació de Montjuïc.
Segur que us sona aquesta sintonia. No som el diumenge al matí, no és el suplement i no sóc el Roger Escapa. Les històries reals o imaginades que els oients van explicar a la secció Sembla Mentida, del suplement, aquí sí, de Catalunya Ràdio, s'han convertit en literatura al recull de contes breus del mateix títol dels escriptors Miqui Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí. Els tres autors han presentat avui aquest llibre conjunt que ha sorgit de les seves col·laboracions al programa, Òscar Callau.
Els tres escriptors desenvolupen una dotzena d'històries, cadascun que es mouen entre el terreny de la realitat i la ficció. Ho fan en només 3 o 4 pàgines i sempre a partir de les vivències o anècdotes que els oients van enviar al programa. Puntí, Pujades i Otero les van convertir en contes de 2 minuts adaptats al format radiofònic i ara aquell material oral s'ha reconvertit en textos literaris.
Teníem un corpus de molts contes que ens agradaven, que n'estàvem convençuts i que creiem que podien tenir una segona vida en paper i en llibre, no?
Clar, tenir com 4 ulls més en el moment de l'edició final deia, ostres, doncs jo aquí posaria més èmfasi en aquest motiu per poder millorar literàriament entre tots.
Alguns dels contes que han acabat el llibre, potser l'autor no l'havia triat com un favorit personal i els altres dos votaven que sí, aquell conte finalment ha sortit.
Sembla Mentida, publicat per Quaderns Crema, surt aquest dimecres a les llibreries.
Mira, hola, yo podría estar gritando muchísimo esta noche.
Sí, es que eso también es muy vuestro.
Això que sentim és Lapònia, una producció catalana protagonitzada per Àngela Cervantes que opta a la Bisnagra d'Or del Festival de Màlaga. La pel·lícula, dirigida per David Serrano, fa una mirada irònica sobre les relacions familiars i els convencionalismes. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Basada en l'obra teatral del mateix títol, Lapònia se situa a la ciutat finlandesa de Rovaniemi i la història transcorre durant les vacances de Nadal, quan dues germanes es reuneixen en aquesta ciutat. El que havia de ser una trobada familiar i tranquil·la fa un gir radical. Àngela Cervantes ha explicat a Catalunya Ràdio que va agafar el text amb molta il·lusió perquè coneixia el text teatral i que alhora va ser tot un repte per a ella.
Es nota, no?, que és una pel·lícula que ve de lo teatral perquè és una pel·lícula d'actors i de text, no?, i llavors crec que és la... Jo mai havia treballat en audiovisual xerrant tant.
El director David Serrano, realitzador d'altres títols com Dies de Futbol, ha afegit que una de les claus del film és que parla de temes molt actuals.
Y eso, plantea temes que te puedes plantear tú en cualquier conversación con un grupo de amigos una noche, ¿no? Entonces me parecía que era interesante, partiendo de esta anécdota familiar en la que hay una discusión, terminar hablando de cosas universales, ¿no?
La Pònia arriba als cinemes l'1 d'abril.
I del cinema a la televisió, concretament a les plataformes de streaming, on aquesta setmana arriben 3 nous thrillers.
Os presento a día 1.
Per exemple, aquest, Day One, una coproducció entre Prime Video i el 3CAT, Marc Garriga.
És una sèrie ambientada en el Mobile World Congress de Barcelona que indaga en la relació entre les noves tecnologies i el present i el futur de l'espècie humana. És un thriller inquietant que compta amb Àlex González, Alba Planas i Asier Echendia i també amb els intèrprets catalans Jordi Mollà, Ivan Massaguer, Agata Roca o David Selva. S'estrena divendres a Prime Video i d'aquí uns dies arribarà en català a 3CAT. El mateix divendres s'estrena a Netflix Esa Noche, sobre tres germanes que han d'ocultar un atropellament mortal d'una d'elles durant unes vacances familiars a la República Dominicana. Les protagonistes són Clara Galle, Clàudia Sales i Paula Ocero, tres joves actrius de moda. I el tercer thriller destacat de la setmana és Scarpera, sobre l'emblemàtica metge forense creada per Patricia Cornwell, interpretada per Nicole Kidman, arriba dimecres a Prime. I completen les novetats la comèdia Rooster, amb Steve Carell, que està disponible ja a partir d'avui a HBO, i One Piece Rumbo a la Grand Line, la seqüela a Netflix de les aventures amb personatges reals d'en Laffy i els del barret de palla.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Xavi Hernández, exjugador i exentrenador del Barça, entrant directament en campanya.
Fins ara només l'havíem vist firmant per Víctor Font i ara ha fet un pas més. Xavi Hernández ha parlat per primera vegada des que va sortir del Barça, ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on acusa Joan Laporta de mentir, tant en la sortida del tècnic com també amb tot el tema Messi. Les paraules de Xavi han irromput de ple en aquesta campanya electoral, i qui queda més assenyalat en aquesta entrevista, Ramon Salmurri?
És un atac frontal, Laia, de Xavi Hernández a Joan Laporta a través de les pàgines de La Vanguardia. Xavi assegura que no parla des del rancor ni amb cap finalitat electoral, però el cert és que el discurs de Xavi apunta directament a la gestió del president Laporta, i ho fa des de dos vectors. El primer, el poder d'Alejandro Echevarría, l'excunyat de Laporta, membre de la comissió esportiva i una de les persones amb més influència al costat del president. I l'altre, a tomb de Leo Messi. Xavi sempre ha verbalitzat que volia el retorn de Messi i que després del Mundial de Qatar va treballar per aconseguir aquest retorn. Retorn que, diu, estava fet, però que Laporta s'hi va oposar.
El econòmic, nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como Jordan. Todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra. Que no se lo puede permitir.
I Joan Laporta respost a aquestes declaracions aquest matí al debat electoral del grup Godó. Com se les ha pres del que ha dit Xavi?
Doncs malament, malament. De fet, per qui ha començat aquest debat electoral i també les hostilitats entre Laporta i Font, que n'hi ha hagut, després en parlarem. Però d'entrada, Joan Laporta ha respost a Xavi sent força dur amb ell.
És que res m'ha dolgut. M'ha dolgut. El que passa que quan veig aquestes declaracions del Xavi penso en el Hansi Flick. Els fets penso que em donen la tranquil·litat de que vaig fer el que havia de fer, perquè veia que amb el Xavi continuaríem perdent i amb el Flick, doncs, amb un nou entrenador que va ser el Flick, tornaríem a guanyar. Entenc que estigui en una situació d'aquesta que manifesta dolgut, perquè, clar, amb els mateixos jugadors que el Xavi tenia i perdia, el Flick, doncs, guanya.
I la figura de Xavi ha servit per obrir el primer bloc del debat, el bloc esportiu, un bloc que Laporta domina amb el relat sobre Deco i Flick, i on Víctor Font, més agressiu del que vam veure el 2020, respon atacant Deco, però recordant precisament Messi, els problemes amb l'UAU i les inscripcions i el bàsquet. En matèria econòmica, però, el segon bloc Font ha passat a l'atac i ha retret a la porta New Era Visionary Group, la comissió de Rendent, com alguns dels exemples. Aquí s'ha vist la porta un punt més incòmoda, però s'ha defensat recordant la situació econòmica que es va trobar en agafar el club i com considera el president la porta l'ha deixat a hores d'ara. Però un debat electoral és també un debat de picabaralles, perquè en aquesta ocasió ha estat la primera vegada que hi ha hagut foc creuat entre Joan Laporta i Víctor Font. El primer a tom d'aquestes declaracions de Xavi, a tom de Messi, Alejandro Echeverría, Deco, però també a tom de la situació econòmica de Joan Laporta i la gestió econòmica que n'ha fet el president del Barça. Aquí és on Víctor Font ha començat a retraient a Joan Laporta.
Tecnòcrata. Què vol dir això de tecnòcrata? O sigui...
Jan, que tens el Barça amb un ordinador.
El monopoli del Barça en el cor no el tens tu.
No, ni ho he dit.
Tots els culers, inclús els que no t'agraden, els que no t'agradem, portem el Barça al cor. I el que jo t'asseguro també és que segur que jo a la cartera el Barça no el porto. Jo segur que no el porto.
I aquesta tarda a les 7 a Catalunya Ràdio, el Tot Costa, entrevista amb Joan Laporta. I mentrestant, l'equip és a Newcastle des d'ahir per preparar el partit de Champions de demà, partit importantíssim. Bernat Soler, han arribat totes aquestes declaracions que ara sentíem de Xavi Hernández al vestidor del Barça?
Evidentment, han arribat, tot i que el Barça, entre cometes, s'aïlla, i ho direm de forma literal, perquè fins i tot ha escollit un hotel en un castell a 30 quilòmetres del centre de Newcastle, però evidentment al segle XXI, el 2026, tot arriba, i l'impacte d'aquesta entrevista, Xavi, i de les seves dures declaracions ha arribat fins al sí de la plantilla del primer equip, especialment tenint en compte que d'aquest primer equip l'acompanya sempre una de les, un dels objectes principals de la crítica de Xavi, com és Alejandro Echeverría. Per tant, ens confirmen des de fons del club que l'impacte, amb aquestes paraules textuals, ha arribat al sí del primer equip, fins al punt, per exemple, que per aquesta tarda estava previst que en la roda de premsa prèvia al partit, al marge de Hansi Flick, que ja és habitual, hi comparegués Pau Cubarsí, i aquest jugador ha estat substituït a última hora, i finalment serà Joan García qui parlarà davant dels representants dels mitjans de comunicació. Pau Cubarsí va debutar amb Xavi, va ser jugador de Xavi. Joan García, en canvi, va arribar aquesta temporada i, per tant, segurament tindrà coartada per no haver d'opinar sobre les paraules del que va ser exjugador i extècnic del Futbol Club Barcelona. Tot això en una ciutat, Newcastle, que viu amb certa tranquil·litat l'anada d'aquests vuitens de final de la Champions. Aquesta tarda el Barça, com dèiem, al marge de les activitats de premsa, farà l'entrenament a l'escenari del partit a St. James's Park, preparant el partit importantíssim de demà a les 9 del vespre.
Partit importantíssim que seguirem per la TDT, aquest Newcastle-Barça, partit de vuitens de final. A la mateixa hora també jugarà l'Atlètic de Madrid, Tottenham, Jan Ortúzar.
Els del Cholo Simeone arriben com a clars favorits davant un Tottenham que porta 5 partits seguits sense guanyar i es troba a un punt del descens a la Premier League. Simeone adreça d'aquesta forma el favoritisme del seu equip.
Un equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento en cual convive. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien y no conozco ningún futbolista que esté pensando en un tiro libre o una jugada en qué lugar de la tabla está.
L'Atlètic no podrà comptar amb Mendoza, lesionat contra la Reial Societat, mentre que el Tottenham té la infermeria plena amb 8 lesionats. El partit es juga demà, com també el Galatasaray, Liverpool i l'Atalanta, Bayern de Múnich.
I el Madrid ha confirmat la baixa ja definitiva de Kylian Mbappé per aquest partit, encara recuperant-se d'un esquinç al genoll esquerre, i Álvaro Carreras també serà baixa amb un cop al bessó. Tot això a la Champions, però avui també juga a Lliga. I juga l'Espanyol, que tanca la jornada de primera, juga a casa contra l'Oviedo, que és el cuer de la competició. Per tant, és un partit on els pericos buscaran aquesta primera victòria de l'any tan buscada i desitjada, Sergi Andreu, i així trencar una ratxa de 9 jornades sense guanyar.
Sí, és un partit, Laia, més important del que sembla, on la victòria s'ha convertit ja, diríem que en una urgència. No per la classificació, perquè l'Espanyol és setè a 4 punts del sisè, sinó per la tendència tan negativa de l'equip que ha sumat només 3 punts en els últims 2 mesos. 3 punts en 9 jornades, a més de 22 gols rebuts en aquests partits. Tot el que no sigui guanyar avui encendria ja definitivament les alarmes, entre altres coses perquè l'Oviedo és el pitjor equip de la categoria amb diferència. Tant al vestidor com a l'entorn, la sensació és que avui és el dia per trencar aquesta ratxa, com explica Manolo González.
Nosaltres hem de guanyar demà. Demà, a Mallorca, a Getafe, hem de tornar a agafar aquesta dinàmica d'equip guanyador, de ser competitius. És l'Oviedo, com si fos el Mallorca, com si fos el Madrid, no igual. El partit s'ha de guanyar i hem de sortir a això. Sabem que és un partit complicat, sabem que és un partit difícil, i la sort que tenim a dia d'avui és estar on estem, amb els punts que tenim. I el que hem de buscar quan més aviat possible és agafar quantitat de punts important, ja no hi ha els 42, encara més, i que l'equip tingui un final de Lliga bo i que crec que ens ho mereixem tots.
L'Espanyol té les baixes de Piquel i Expósito sancionats i Antonio Roca amb molèsties físiques. Serà un dia especial envoltat de diferents accions extraesportives. D'entrada hi haurà un minut de silenci en record d'un exjugador important de l'Espanyol que ens va deixar aquest cap de setmana als 87 anys, Antoni Camps, blanquiblau entre el 1957 i 1962, autor del primer gol de l'Espanyol en competicions europees. Per cert, l'speaker serà l'Alexandra Campoy, una sòcia del club, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
I el Girona manté els 6 punts d'avantatge sobre el descens, tot i que dissabte no va passar de l'empat al camp del penúltim, el Llevant, i no ha pogut guanyar a cap dels dos darrers classificats, Eduard Solà.
El gol que a última hora va fer Joel Roca dissabte al camp del Llevant manté el Girona relativament lluny del descens, però no se n'acaba d'allunyar del tot. Són 6 punts d'avantatge en una jornada on els 10 últims classificats de moment només ha pogut guanyar el València. El Girona l'acabarà 15è amb 31 punts, més a prop del 8è a la Real Ciutat que del Mallorca van penúltim. Això abans de jugar el pròxim partit dissabte a Montilivi davant l'Atlètic Club, on no hi podrà ser Vitor Reis per sanció. A la Ciutat de València dissabte, Joel Roca va marcar el temps afegit al seu segon gol de la temporada. El davanter de Camprodon, que no és titular des de l'últim partit de l'any passat, no marcava des de la primera jornada de Lliga. Tot i la baixa de Brian Hill, Mitchell va preferir Echeverri de titular a la banda esquerra. El Girona només ha pogut sumar 2 punts en els 4 partits davant els dos últims classificats, el Llevant i l'Oviedo. Han empatat i perdut un partit contra cadascun d'ells.
10 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i de seguida seguim.
Catalunya migdia.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I a en bàsquet, repassem la jornada del cap de setmana de la Lliga ACB, que ens deixa derrotes del Hajo Post Lleida i el bàsquet Girona, mentre que ja en el Baxi Manresa, la Penya i el Barça superen la jornada amb victòries.
El Baxi Manresa s'ha retrobat amb la victòria després de vèncer el Laguna Tenerife 86-80 al Nou Congost, gràcies als 15 punts d'Àlex Reyes i als 13 de Pierre Oriola. I victòria també del Barça contra el Morabanc Andorra per 78-109 després dels dubtes blaugranes a l'Eurolliga, on encadenen 3 derrotes seguides, l'última davant l'Emporio Armani Milà. La penya es concilia també a les posicions de play-off de l'ACB al superar per 109-73 el Coviran Granada, partit en el qual hi va debutar Jabari Parker, últim fitxatge dels verdinegres, amb 13 punts i 16 valoració. El sentim.
My best goals is to do my best, to perform my best.
El meu objectiu és fer-ho el millor possible, jugar el millor que puc. Estimo aquest esport, el bàsquet, i això és el que espero de mi mateix. Estic còmode aquí, sí, hi ha jugadors contra els que he jugat molt temps.
Playing against, playing with for a long time.
En canvi, la Llopos Lleida perd el quart partit consecutiu després de la derrota 93-90 contra el Baskonia a Vitoria. Els 20 punts de Bateman i els 18 d'Egim van ser insuficients per donar la sorpresa contra els bascos. El bàsquet Girona també cau contra l'Unicaja de Màlaga per 83-90, però encara es troba 5 victòries per sobre el descens.
I ara parlem d'una retirada important al món de l'hoquei patins. Estem parlant, Marta García, de l'Eix Esteller,
que se retirarà a final de temporada després de DNU en el primer equip del Noia Freixenet. El capità de l'equip de la Noia s'acomiadarà després d'una carrera íntegrament lligada a este equip, on ha aconseguit 4 títols, la Copa del Rei del 2008, la Cers i la Intercontinental del 2014 i la Lliga Catalana del 2023.
He tingut el privilegi de créixer dins la base del club, de formar-me com a jugador i com a persona, i de poder defensar durant tants anys la samarreta del primer equip. En un món on tot canvia molt ràpid, poder dir que només he jugat al Noia és un orgull immens. Aquí he viscut moments inoblidables, victòries, derrotes i aprenentatges que m'han marcat per sempre.
Doncs l'anunci Laia arriba una setmana abans de disputar l'última Copa del Rei com a jugador, una competició que se disputarà en l'Ateneu.
I en ciclisme, Tadej Pogačar va obrir aquest cap de setmana la temporada i ho va fer amb una nova exhibició a l'Eslové, però Isaac Vilalta li ha sortit un rival molt perillós.
Doncs sí, com dius, ataca a 78 quilòmetres de meta i victòria en solitari de Tadej Pogačar a l'Estrada Bianca el dia del seu debut aquesta temporada. Quarta Estrada Bianca per a Pogačar, la tercera consecutiva. En aquesta ocasió, segon va ser Paul Sexas, el jove francès de només 19 anys que està mostrant un nivell altíssim.
Sí, he vist que em perseguia amb molta força a la part més empinada de la pujada, a Santa Maria. Però m'he dit a mi mateix que ho deixaria tot fins al cim i llavors veuria si m'atrapava a roda o s'esgotava i obria distància.
Either he will come to my wheel or he will explode and, I mean...
Al final ha quedat fora i he vist que estava amb l'Isaac i el Jan, cosa que m'ha ajudat a poder acabar sol.
Ahir, per cert, va començar la París-Nice amb Vingegaard i Ayuso com a favorits i avui arrenca la Tirre Adriàtica amb Del Toro, Roglic o Van Der Poel com a principals reclams.
Dissabte acaba el torneig de les 6 nacions de rugby i ara feia anys que no teníem un final tan emocionant. Fins a 3 seleccions tenen opcions a la victòria final, amb França com a gran favorita, amb Escòcia com a principal alternativa i amb Irlanda com a tercera en discòrdia, Udal Serra.
I tot es decidirà d'aquí a 5 dies en l'última jornada anomenada com a Superdissabte. França, que rebrà una decebedora Anglaterra a casa, depèn d'ella mateixa. Si guanya i suma el punt bonus ofensiu, que vol dir anotar 4 o més assajos, renovarà el títol per segon any consecutiu, fet que no aconsegueix des de l'any 2007. En canvi, si només guanya i no suma bonus, Escòcia podria ser campiona guanyant el Camp d'Irlanda i també sumant un punt bonus ofensiu. Els escocesos no han guanyat mai el torneig des que és 6 nacions. L'últim cop que ho van aconseguir va ser el 1999, en l'última edició de l'ex 5 nacions. Perquè Irlanda sigui campiona, ha de guanyar Escòcia, sumar també punt de bonus ofensiu i esperar que Anglaterra guanyi França o que empatin. És a dir, que els irlandesos no depenen d'ells mateixos. Per últim, en aquesta última jornada, el País de Gales es jugarà l'honor de superar Itàlia i no sumar la seva tercera cullera de fusta seguida, que aconsegueix l'equip que no guanya cap partit en tot el torneig. Mentre que Itàlia, la gran revelació d'aquests 6 nacions, podria tancar el torneig per primer cop amb 3 victòries en 5 partits, després d'haver guanyat a Escòcia i ahir a Anglaterra per primera vegada a la seva història. És a dir, tot un superdissabte, amb tot per decidir i amb moltes coses en joc.
Un apunt més a futbol, el Nàstic torna a fer fora un entrenador, destitueix Cristóbal Parralo i el club Carles Vila ja li ha trobat substitut.
Es tracta de Pablo Alfaro, que aquest migdia ja està presentat com a nou tècnic de l'equip gran. El canvi a la banqueta arriba després dels mals resultats acumulats i sobretot per la contundent derrota de dissabte al camp de l'Altenc. Alfaro és un tècnic amb molta experiència a la primera federació, a la segona B, també a segona divisió, ha entrenat equips com el Múrcia, el Córdoba, l'Osca, a Leganés y a segona al Recreativo de Huelva y al Mirandés.
Agradecerle mucho al presidente pues la oportunidad que me brinda, ¿no? De poder estar entre vosotros, de poder pues arrimar el hombro y lógicamente pues aportar toda la profesionalidad, toda la energía, todo el pues eso el ímpetu, ¿no? Y las ganas que podemos tener. Ha nombrado muchos clubes muy importantes, gracias a Dios, creo que a partir de hoy tengo la fortuna también de estar en otro igual de importante, o más, en una situación que no es fácil ahora mismo, pero que lógicamente somos muy conscientes de ello.
La primera sessió d'entrenament ja amb Alfaro serà aquesta tarda, ja per preparar el partit de divendres contra el líder, el Sabadell.
Doncs amb aquest apunt del Nàstic tanquem el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa. Avui, amb una entrevista especial important, Joan Laporta, un dels dos candidats a les eleccions del Barça, passa pel Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.